Són 2:45. Ens acompanya el candidat del Partit Socialista a les eleccions europees per parlar d'Europa, per fer-vos entendre la feina que s'hi fa i les dificultats que hi tenen, perquè Javi López és diputat al Parlament Europeu des del 2014, membre de les comissions d'ocupació i afers socials, de política exterior, exerceix com a president del grup de treball pel veïnatge sud i també està en la comissió parlamentària entre la Unió Europea i Turquia. Imagineu-vos les coses que ens pot explicar. Javi López, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb aquest context, ara sentíem a Pedro Sánchez, no?, abordant el problema que tenim aquí. Manta vegades hem sentit el número 1 dels socialistes europeus, en Josep Borrell, dient que a Europa ningú parla del tema. Tu, que ho has viscut aquests 4 anys, què amoïna de tot el que està passant aquí a Espanya?
Doncs que és evident que tenim un problema polític i hem de trobar les fórmules per solventar-lo, no?, per afrontar-lo dins de les coordenades europees, que és el respecte al marc legal que tenim, a la nostra Constitució, però arribant a acords, negociant, dialogant, que així és com es fa política, així és com es fa Europa i és l'únic camí que tenim. Jo espero honestament que amb el nou govern a Espanya es pugui obrir aquesta etapa política que jo crec que necessitem i els catalans i la resta espanyols mereixen.
I per tant, a la Unió Europea, que ho han dit també moltes vegades, que ha de ser així, ara hi ha partits, l'altre dia, ahir mateix, entrevistant a Dolors Montserrat del Partit Popular i crec que va ser divendres en Jordi Canyes dels Ciutadans, demanen modificació de l'euroordre, no? I jo els deia, em temo que aquesta no és la prioritat en aquests moments dels estats europeus. Javi López, com ho veus?
No, per res. Vull dir, aquesta no és la prioritat de la Unió Europea. Ara hi ha com 4 grans àrees on es pot fer treball d'integració. La reforma de l'euro, que està encara incomplert, el pilar social, la dimensió social, que jo crec que aquí és on pot guanyar legitimitat de nou la Unió Europea, que ha perdut molt durant els darrers anys. En matèria de migració, aquí també hi ha voluntat de tirar cap endavant, i en darrer lloc en matèria de seguretat, defensa, política exterior, que és un tema més sensible, però jo crec que aquestes són les 4 grans àrees on la Unió Europea vol, i amb plans, i a voluntat per poder intentar llançar cap endavant integració i passos endavant. No és l'euroordre. I a més, fins i tot durant la campanya he sentit aquesta proposta de Ciutadans de la possibilitat de bloquejar el nomenament del comissari.
Sí, no, ho van tornar a dir.
Això no té cap mena de sentit. Cap mena de sentit, i menys dins de la lògica europea, bloquejar un nomenament d'un comissari al Parlament Europeu, perquè tu tens una picabaralla aquí i, a més, perquè un tercer país no diu el que tu t'agradaria que digués un jutge. Això no té cap sentit. Aleshores, anem a ser una palanca de canvi a Europa, és la nostra voluntat com a socialistes, en aquestes 4 àrees, que és com podem viure la vida dels ciutadans.
Javi López, explica'm una cosa. Li preguntava ahir Dolors Montserrat qui és Manfred Weber, perquè, clar, al final és el candidat vostre per presidir la Comissió Europea en el cas del Partit Popular. En el vostre cas, que és Frans Timmermans, que és el vicepresident de la Comissió Europea, explica'm qui és, perquè seduir a l'audiència, perquè pensi qui serà el Pedro Sánchez, si guanyen els socialistes, de la Comissió Europea, perquè és el vostre candidat, no?
Doncs sí, és el nostre candidat. El Frans Timmermans és holandès, és el vicepresident primer de la Comissió Europea, encarregat de l'Estat de Dret, i de fet durant aquests darrers 5 anys ha estat una de les persones dins de la Unió Europea, les institucions europees, que més ha criticat i castigat la deriva autoritària d'algun dels nostres països de la Unió, com Hongria i Polònia. A més, té una llarga carrera a les esquenes, és diplomàtic de carrera, políglota.
És
de fiar. De fet, és molt amable, molt maco.
No té cap LuxLeaks, com Jean-Claude Juncker?
No té cap LuxLeaks. És diplomàtic, això, de carrera, i a més és molt afable. Molt afable.
És ell que va aconseguir el pacte amb Turquia. Tu estàs a la Comissió de la Unió Europea amb Turquia, el pacte per la immigració, i avui que tenim algú que està en la comissió que s'ocupa d'això i que parla amb coneixement de causa, deixa'm dir-te que la sensació que hem tingut la ciutadania davant de la crisi migratòria en aquest pacte amb Turquia és ens rentem les mans a canvi de pasta i no sabem res del destí d'aquesta gent.
Sí, i en bona mesura va ser això. Es va trobar la fórmula simplement de taponar l'arribada de gent amb l'única voluntat de taponar-la. Però amb això del pacte amb Turquia és un bon exemple. No va ser un acord de la Unió Europea, va ser un acord dels estats membres. No va passar mai per la Comissió Europea o pel Parlament Europeu. Es van seure a la taula els 28 estats membres, van acordar aleshores amb Erdogan tallar l'arribada de gent de Turquia a Grècia, que el 2015 va ser d'un milió de persones. Per què? La raó última va ser perquè hi havia diversos països que estaven començant a suspendre Schengen i estava en perill la lliure circulació de persones dins de la Unió Europea. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de tenir una gestió molt diferent de la que hem fet durant els darrers anys amb la crisi dels refugiats. Amb això igualment jo no diria, perquè a vegades tendim, no? A dir que tothom és culpable per igual, perquè no tothom ha fet el mateix, i perquè si tothom és culpable per igual, al final ningú és responsable de res. Aquell any a Alemanya, un milió de persones van arribar-hi.
Van entrar. Amb Angela Merkel al capdavant.
Amb Angela Merkel al capdavant. De fet, he llegit durant les últimes setmanes que d'aquest milió de persones, 300.000 estan treballant ja.
Sí, sí.
S'ha fet un esforç enorme per part d'Alemanya, formar, llengua, orientació, entrar al mercat laboral. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços d'estar a l'alçada, i a més ara Espanya té responsabilitat amb això, perquè cal recordar que a dia d'avui pel canal on està entrant més gent és per Espanya, no? Després del 2015 amb Grècia va vindre a Itàlia i ara mateix hi ha dotzenes de milers de persones que estan
arribant a Espanya. I creus que a través de feines com la que feu a la Comissió Unió Europea-Turquia es pot fer feina per controlar el respecte als drets fonamentals en aquell país?
Sí, però és difícil perquè nosaltres podem dir, i de fet en alguns casos jo he estat a la Comissió Mixta ja reunits a Ankara o a Estambul amb diputats de Turquia explicant o criticant la deriva autoritària també del país que ha tingut els darrers anys. Ara repetiran les seves eleccions a Estambul, per exemple, bàsicament perquè no han guanyat els que esperaven que guanyessin. Però és difícil tenir eines suficients com per poder condicionar. Nosaltres, en el cas de Turquia, el que intentem és enviar un missatge a dur. El Parlament fins i tot ha demanat la suspensió del procés d'adhesió de Turquia a la Unió Europea. Això ho ha fet el Parlament aquest any. En primer lloc, i en segon lloc, hi ha la revisió de la Unió Aduanera, que és l'acord comercial, i el Parlament Europeu el que estem dient és si vosaltres, que us interessa revisar la Unió Aduanera, l'acord comercial que tenim amb Turquia, entre la Unió Europea i Turquia, vosaltres heu de donar passos enrere en la vostra deriva autoritària. Hem de ser capaços d'utilitzar les eines que té la Unió Europea. La Unió Europea, què és el món? És una força fragmentada, però la major força diplomàtica del món, el major inversor del món, en cooperació del món i el major mercat del món. A més, actua com a soci comercial en el seu conjunt. Doncs intentem utilitzar les nostres eines per empènyer també el nostre veïnatge en un sentit de drets humans, democràcia i els valors i principis que hauríem, com a europeus, d'aspirar a representar el món.
De tota manera, aquesta qüestió de la crisi migratòria ens porta a una segona derivada. Tu deies, ho van decidir els estats. Bueno, en qualsevol cas, del que sempre s'ha queixat la Comissió Europea és que un cop es van acordar les quotes acollir persones refugiades, tothom les va incomplir de manera bastant sistemàtica. No tothom a la mateixa mesura, però alguns països com Espanya, de manera sistemàtica. I aquí no hi ha conseqüències. Si no hi ha conseqüències, això de què serveix?
Sí, hem de trobar la forma de que hi hagin conseqüències. Nosaltres, per exemple, el grup socialista, el que hem proposat aquest any, que ara estem tenint el debat sobre el marc financer plurianual, que és el macropressupost de la Unió Europea pels propers anys, que tinguem una clàusula sobre l'estat de dret. Què vol dir això? Que siguem capaços de restringir part de la política de cohesió i la política regional, és a dir, les inversions que es fan en infraestructures, en el cas que hi hagi incompliments de l'estat de dret i les obligacions que tenen els països. O sigui, el que no pot ser és que hi hagi alguns països que tractin la Unió Europea com un caixer, un lloc on es treuen recursos i punt. I a més es incompleixen amb obligacions que a més afecten els principis vertebradors de la idea d'Europa.
Però amb clar, això, aquesta relació coercitiva sobre els països també a vegades deriva amb euroscepticisme i patades a les cames de la Unió Europea, que apareix com el que tinc unes ajudes a través de les PAC, o tinc unes ajudes amb infraestructures, o tinc tal, si no et portes bé, t'ho prenc. Reacció automàtica, creixement de l'extrema dreta.
És un debat molt difícil. De fet, aquest mateix debat el vam tindre quan es va activar per part de la Comissió Europea l'article 7 en contra de Polònia i el Parlament va demanar la seva activació per Hongria. Hi havia aquest debat i hi havia gent que ens deia és que si no ho feu, si ho feu, al final acabareu abonant el terreny a l'extrema dreta, a Orbán, no? A la victimització que moltes vegades es fa. Però igualment la Unió ha de poder posar límits. Ja sé que és una cosa complicada i això ha d'anar acompanyat amb que tu mai estàs atacant el poble, diguem...
O d'un lideratge europeu que algun dia li llegeixi la cartilla a Alemanya o a França o a Espanya o a Itàlia amb més contundència que no ho fa en Polònia. És a dir, que no hi hagi una Unió Europea de primera i de segona.
Sí, però igualment jo crec que calen lideratges més forts dins de les institucions europees, que la crisi econòmica va fer que la lògica dels estats s'impongués amb més força, des de l'Eurogrup al Consell, als dos organismes, i que els darrers 15 anys que hi ha hagut una hegemonia del Partit Popular Europeu brutal a totes les institucions. Avui tenim Partit Popular Europeu al Consell, a la Comissió i al Parlament, amb presidències. Doncs hi ha hagut un afebliment d'aquesta dinàmica comunitària. Jo voldria una unió, jo crec que necessitem una Unió que sigui capaç de marcar un lideratge i també dir-li a alguns estats, per molt grans que siguin, que hi ha coses que no fan bé. I segur que tots ells, Espanya, Alemanya, França, tots, hi ha coses que no fan bé.
Javi López, Josep Borrell és un bon candidat a les europees, una persona que ha estat muntada amb 30.000 euros per haver utilitzat informació de Bengoa en benefici d'un tercer?
Jo crec que el Josep Borrell hem de ser capaços de fer una anàlisi de la seva trajectòria en el seu conjunt. I el Josep Borrell és una persona plena de mèrits i solvència. És l'únic català que ha estat al capdavant d'una de les grans institucions de la Unió Europea, com a president del Parlament.
Suposo que és en aquest sentit que vostè deia, que era un català universal.
Sí, és així com...
És en aquest sentit de la presidenta. Entenc que ho va dir en aquest context, no?
Exacte. La meva intenció era explicar que hem de ser capaços d'aprofitar que ell ha estat l'única persona que ha estat president d'una institució de la Unió Europea i que, objectivament, avui com a ministre d'Exteriors d'un dels països grans de la Unió, és el més influent dins de les estructures de la Unió Europea. Més enllà de que s'estigui més d'acord o menys amb les opinions que té o les opinions que de vegades s'expressa, hem de ser capaços d'utilitzar les eines que tenim.
A veure, Javi López porta tota una legislatura ja com a eurodiputat i, per tant, hi ha qüestions com ara parlàvem d'immigració, de política migratòria, té capacitat d'autocrítica, com podeu veure, i, per tant, hi ha coses que les veu. No hauríem de corregir un munt de qüestions. La política migratòria en seria una. N'hi ha una altra. Ara la prioritat és justament l'agenda contra el canvi climàtic, l'agenda verda. Vosaltres proposeu el Green Deal per Europa, un gran acord verd per Europa. Aquí us ho podria, i si podríeu trobar diversos grups i realment tirar endavant alguna cosa que ens faci pensar que realment la Unió Europea governa els seus estats?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, de fet, nosaltres, els socialistes, intentem en aquestes eleccions enviar el missatge que ens agradaria construir una alternativa a aquesta hegemonia del Partit Popular que us he comentat que hem tingut els darrers 15 anys a les institucions, que vagi des de Macron fins a Tsipras, liderada pels socialistes, però un ampli espectre. I que una de les apostes clares que hauria de fer és l'economia verda. Hem fet algunes coses, els darrers anys. La Unió Europea ha marcat l'objectiu pel 2030 de que es redueixin un 40% les emissions, per exemple, o un 32% de la nostra energia que provingui de les energies renovables. Això s'ha fet també perquè el Parlament té més pes per decidir sobre medi ambient que sobre migració, que ens ha bloquejat el Consell totes les decisions. O per exemple, els plàstics d'un ús s'ha prohibit que a partir del 2021 hi hagin plàstics d'un sol ús.
S'han trobat fins i tot a les fosses de les Marianes.
Sí, els càlculs que hi havia és que si no fèiem això, el 2050 podien haver-hi al mar més plàstics que peixos. Però algunes coses s'han fet. El que nosaltres demanem és, bàsicament, tres coses amb això. És, primer, que siguem capaços de mobilitzar les inversions necessàries per fer un canvi que requerirà la descarbonització de la nostra economia, una aposta decidida per les energies renovables, l'economia verda i la creació de llocs de treball en aquest sentit. Segon, fer una transició ecològica justa, perquè quan es parla d'això cal reconèixer que pot tindre costos aquest tipus de transicions. Cal que no les paguin els de sempre i que repartim els costos d'una forma equitativa. I en tercer lloc tenim dues eines clares que haurien de ser la guia als objectius del desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030, i a l'Acord de París contra el canvi climàtic. Que totes les institucions, la Unió Europea, aquí la Generalitat, els ajuntaments, l'Estat, hauríem d'utilitzar els propers anys perquè ens va la nostra forma de vida en poder fer front de forma eficaç a la lluita contra el canvi climàtic.
La veritat és que aquesta qüestió cada vegada més està a l'agenda de tots els partits. Abans només en parlaven els verds, per això se deien els verds, no? I ara resulta que tothom, d'una manera bastant transversal i bastant hegemònica, entén que el planeta ens l'estem carregant, a excepció feta de Donald Trump i alguns altres, però que no és un detall menor. Però és evident que l'agenda del canvi climàtic, de tot el que suposa, els científics us ho han dit per activa i per passiva, i sembla que això finalment s'ha entès.
Sí, hi ha enquestes, ara he vist unes enquestes sobre els problemes, els interessos i els problemes que senten els ciutadans europeus de cara a aquestes eleccions europees, i hi ha dos grans temes, que és la migració i el canvi climàtic. I això era impensable fa 5 anys o fa 10 anys, però bueno, jo crec simptomàtic de que les prioritats estan canviant, les necessitats estan canviant, també la sensació de risc i amenaça és greu, perquè és real, està aquí, ja no parlem del que pot passar en unes dècades, sinó en els propers anys, i cal que les institucions es mobilitzin, perquè és la millor forma de solidaritat entre les generacions futures i nosaltres, i perquè a més és un clar exemple d'aquelles coses que només podem fer a escala europea.
La desigualtat i la pobresa. Un 22% dels 600 milions de ciutadans europeus estan en risc d'exclusió. L'altre dia, parlant amb treballadors de la Nissan, amb un treballador del comitè d'empresa, em deia, Mònica, fins que a Europa no hi hagi un salari mínim comú, unes bases mínimes, no evitarem que les grans companyies se'ns emportin les fàbriques allà on se'ls paga menys, on hi ha unes condicions laborals precàries, que aquí també són, però hi ha competència entre estats dins de la Unió Europea a veure qui dona la mà d'obra més barata per fer deslocalitzacions.
Exacte, hem de ser capaços de fer que la Unió Europea treballi contra la competència deslleial en matèria fiscal i en matèria laboral. De fet, jo crec que aquí la vessant social europea és el principal treball que hauria de fer la Unió els propers anys, que és l'única forma de legitimar-se de cara a molts ciutadans. Hem aprovat la Directiva de Condicions de Treball, que és la primera legislació laboral en 25 anys. Ara, fa uns pocs mesos. Clar, imaginem-nos com ha canviat el món del treball en 25 anys i no hem estat capaços de donar resposta. I aquí hi ha moltes idees sobre la taula. Una prestació d'atur de caràcter europeu, una taula de renda mínimes de caràcter europeu, un salari mínim interprofessional, que no cal que sigui absolut, pot ser relatiu, al salari mitjà, a l'economia de cadascun dels països, una garantia infantil que signifiqui una eina per combatre la pobresa infantil. Nosaltres hem de desenvolupar una sèrie de mesures que combatin la desigualtat, però que sobretot facin veure als ciutadans que Europa no és una freda eina de la globalització, que és un hogar càlid que vol protegir i cuidar els seus ciutadans.
Tinc una bona notícia. En el programa del PSC per les europees coincideixen amb un decalatge d'uns quants anys de diferència amb Ciutadans, amb crear un Erasmus per la gent gran. Sí. Uns per majors de 55 i Ciutadans per majors de 65. Vull dir que tenen un punt en comú amb Ciutadans.
Bueno, amb això...
N'hi ha d'altres, sí. Però aquest és notori. Aquest.
Sí, la veritat és que el programa Erasmus és un dels programes més exitosos, tu, de la Unió Europea.
Sobretot per la construcció de l'imaginari col·lectiu europeu.
Sí, home, hi ha centenars de milers de parelles que, per exemple...
Que són Erasmus. Ara dirà, per exemple, jo.
No, jo no. Però que provenen de l'Erasmus i la sensació d'identitat col·lectiva, no?, i d'estir compartit.
Per tant, la gent gran també.
La gent gran també, i la gent que no va a la universitat. Perquè un dels problemes que també té l'Erasmus és que oblidem que la gent que va a la universitat és el 30-35%. Ah. I la gent que fa formació professional o altres estudis hauria de poder gaudir d'una eina de futur, personal, que té a veure amb el projecte col·lectiu, però sobretot que permet unes habilitats per la resta de la vida que són indispensables.
Javi López, la Unió Europea necessita un exèrcit?
Doncs mira, no és la meva prioritat, no és la nostra prioritat.
Ah, però ho dieu, eh?
Sí, no, ho diem.
No, que no sigui la teva no vol dir que no sigui la del PSOE, eh?
No, ho diem que estem a favor de la creació d'un exèrcit. Amb això, jo diria, si fóssim capaços de generar capacitats en matèria de seguretat que permetessin una racionalització de la despesa, evitar duplicitats, duplicitats que és per 27 o per 28 que avui tenim, i augmentar la nostra autonomia estratègica i no dependre tant dels Estats Units, en un món que malauradament és més hostil del que era fa 5, 10 o 15 anys, crec que seria raonable. I un exemple molt clar, per exemple, és els serveis d'intel·ligència. paguem 27 o 28, no? Si comptem els britànics serveis d'intel·ligència, si tinguéssim una casa que compartís els serveis, la informació dels serveis d'intel·ligència, podríem també estalviar despesa.
No sé per què necessitem serveis d'intel·ligència si ens espia tothom. Vull dir que no cal formalitzar-ho. Ens espien les companyies, ens acaben espiant els partits a través de les agències privades de detectius. Ens espia tothom? Quina necessitat tenim de serveis d'intel·ligència?
Bueno, però tenim amenaces que són globals, com el terrorisme. Per aquest tipus de coses jo crec que seria raonable que tinguéssim capacitats en matèria de seguretat. I la raó principal d'aquesta proposta, és, de fet, s'ha aprovat durant aquest mandat de la cooperació reforçada en matèria de defensa. És Estats Units i és el canvi a la Casa Blanca. Aquesta és la realitat i la sensació de que ara, avui, vivim en un món cada cop més allunyat d'aquesta lògica de les normes, el diàleg i el multilateralisme i molt... molt endinsat en una lògica de competència de grans gegants.
Al final la Xina serà més aliada a la Unió Europea que als Estats Units?
Aquesta és una gran pregunta. Al final la Xina tindrà un paper principal i nosaltres hem d'aprendre a tenir un paper propi davant de Xina i davant de Estats Units. Amb la Xina la qüestió és que ells tenen un model polític molt diferent a nosaltres, que entra en competència amb una lògica universal, que és la lògica de la democràcia, els drets humans...
Els drets fonamentals.
Els drets fonamentals i un model social com l'europeu.
Però això també ens passa amb Turquia i bé hi teniu acords.
Sí, home, perquè hem de tenir acords amb el nostre veïnatge, ja està bé, i a més perquè tindre acords és la millor forma de defensar els drets humans també a Turquia. Si es fan acords, pensats en empènyer en aquesta direcció al país.
Vull dir que se salten drets fonamentals i Espanya i la Unió Europea i acorden coses i en canvi en altres indrets com internament aquí, algú considera que es salten els drets fonamentals i ningú els hi retreu res.
Home, hem de ser capaços de retreure-li tothom, que per això estan, per això tenim eines, per això tenim els tribunals europeus, que durant les darreres dècades han estat capaços de cridar l'atenció en moltes ocasions, per això tenim normativa europea. Però pel que fa a la Xina i als Estats Units, hem de ser capaços de construir una veu pròpia, no? Avui ho vèiem de forma molt clara, no?, amb les notícies que hi havia sobre...
Sobre Google i Huawei.
Exacte. Google, Google té un... El valor de la companyia és 800.000 milions d'euros. És gairebé la riquesa d'Espanya sencera, del PIB. Clar, si tu vols regular companyies que tenen el tamany del teu país sencer, doncs tindràs molts problemes, bàsicament no ho podràs fer. Per això, si volem enfrontar-nos a aquest món de competència de gegants, on a més... Abans, amb la Guerra Freda, la competència es feia a l'espai, no? I a la part d'arribada de la Lluna. Avui es farà amb la tecnologia, el 5G i amb els mòbils, no? Aquí hi haurà una guerra molt gran en el món de la tecnologia. Pues nosaltres hem de tenir una agenda pròpia i només ho podem fer a nivell europeu.
Javi, hi ha d'haver un referèndum d'autodeterminació pel poble saharaui?
Jo crec que s'ha de trobar una sortida tenint en compte la resolució de Nacions Unides. Aquí la Unió Europea ha intentat empènyer els darrers anys, fins i tot s'ha portat als tribunals europeus l'acord que hi havia de pesca i d'associació amb el Marroc. La situació al Sàhara també ha canviat molt durant aquest temps i jo crec que seria raonable que hi hagués una sortida acordada entre el Polisario, el Frente Polisario, la gent del Marroc. Sembla difícil a dia d'avui. No sé si és única i exclusivament un referèndum d'autodeterminació de la sortida, no? Però la situació actual, especialment la dels camps de gent que està a Argèlia o a part del Sàhara, pues, hauria d'acabar.
Per tant, algun dia això podria també ser una solució a llarg termini per Catalunya?
Home, jo no compararia la situació del Sàhara amb la situació de Catalunya.
I amb què la compara?
Amb Catalunya.
Perquè no la volen comparar amb Canadà, no la volen comparar amb el Quebec, no la volen comparar amb el poble saharaui, no la volen comparar amb Guinea,
no,
amb ningú.
No la compararia amb el poble saharaui, la veritat.
No, vull dir la solució, eh?
La solució... aquí, en el nostre cas, nosaltres vivim en un estat democràtic, al nivell d'autogovern, i amb un problema polític molt gros.
Veurem què passa.
Que hem de ser capaços de solucionar. I jo diria, nosaltres intentem dir, amb les coordenades europees, diàleg, empatia, negociació... respecte a la llei, que és el marc de convivència que tenim, i trobar solucions és al respecte, que és l'única forma.
No li demanarem a Javi López que solucioni això quan hem tingut aquí màxims responsables de la seva formació política i anem una vegada i una altra intentant trobar aquest marc de solució i no es desesperi perquè tampoc no hi deu haver una fórmula màgica per ara mateix que posi d'acord les dues parts. Javi López, moltíssimes gràcies per ser aquí, per venir en aquesta entrevista electoral. Recordeu, és la llista, la del PSOE, que encapçala en aquestes eleccions el 26, Josep Borrell, però que forma part d'ella un munt de persones que són eurodiputats ja i que, per tant, aporten reflexions i polítiques com les que ens ha explicat avui Javi López.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.